Notícies Vespre. Karen Madrid.
El comerç del centre de Sabadell s'ha recuperat totalment dels efectes de la pandèmia i a finals del 2022 un 85% dels locals seguien funcionant. Així ho plasma l'últim informe de l'Observatori dels Centres Urbans. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El carrer Tres Creus és el que té més bona salut, amb pràcticament plena ocupació. Per contra, hi ha altres espais a explotar, com apunta el director de l'Observatori, el sabadellenc Jordi Obradors.
Tenim a Sabadell un espai, jo n'hi diria un caramelet, que és a la zona Vianants Ponent, que si féssim algun tipus de gestió amb propietats, amb ajuntament, ens impliquéssim en temes de nova emprenedoria de triple impacte, mediambiental, social i econòmic, aquí jo crec que podrien sortir projectes molt interessants i ens donaria un caràcter comercial, una singularitat en el centre de la ciutat.
Una altra conclusió de l'estudi és que la pandèmia ha reduït el nombre de persones que passen pel centre en 70.000 diàries. Tot i això, el nombre de transaccions s'ha mantingut.
Una tercera part dels 36.000 opositors d'educació faran els seus exàmens al Vallès Occidental demà, repartits en 20 centres diferents.
Són les oposicions del Departament d'Educació més grans de la història, amb 14.000 places disponibles. En paral·lel a aquest procés d'estabilització, el Departament també ha contractat prop de 13.000 docents a través d'un concurs de mèrits.
I en esports, David de la Cruz comença demà la seva participació al Tour de França.
És la tercera vegada que el ciclista sabadellenc corre aquesta cita, als seus 34 anys. En aquest cas ho fa amb els colors de l'Astana, en un tour que s'allargarà fins el 23 de juliol.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Sí que hi ha problemes, en canvi, a Barcelona, on hi ha trànsit molt dens amb trams d'aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum, en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana, en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que hi ha aquesta hora després d'aquest descens provocat per les pluges. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Encara queden alguns ruixats, sobretot a les comarques de Girona, però no tenen l'activitat ni de lluny que hi havia ahir. Per tant, no esperem que hi hagi fenòmens severs, per bé que algun xàfec sí que serà intens al voltant del Gironès, del Baix Empordà, del sud de la Garrotxa, també al Pla de l'Estany o cap a la Selva. Al llarg d'aquest vespre i nit també algun xàfec al Maresme i al Barcelonès i alguns núvols que s'aniran fent més abundants a l'Alt Pirineu, a la Vall d'Aran, amb cel més carregat i amb alguns plogims. La nit es presenta agradable o fresqueta i demà amb alguns núvols matinals a la costa, també al nord del Pirineu. Demà a la tarda amb algun xafaguet al Prepirineu gironí, però molt poca cosa. I demà amb més caloreta que avui, sobretot durant la tarda. El diumenge seguirà pujant aquesta temperatura a Lleida i Tarragona, però no pas a la resta. I, de fet, diumenge a la tarda tindrem algun xàfec al Prepirineu. També diumenge al matí núvols una mica més gruixuts a les comarques gironines i barcelonines. Us seguirem a la xarxa.
El comerç del centre de Sabadell gaudeix de molt bona salut. El sector s'ha sabut recuperar del sotrac de la pandèmia i a finals del 22, un 85% dels locals comercials mantenien plena activitat. Pel que fa al tipus d'establiment, la major part pertany al sector serveis, en especial de l'àmbit de l'hostaleria. Els bars i restaurants representen ara mateix el 20% del total de locals del centre. Són dades incloses en l'últim informe de l'Observatori dels Centres Urbans i Comerç de les Ciutats Mitjanes Catalanes, que analitza Sabadell, entre altres municipis. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. El director de l'Observatori, Jordi Obradors, destaca la resiliència de l'àmbit comercial al centre. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sabadell és una ciutat molt equilibrada des d'aquest punt de vista. Per tant, jo estic content de les dades que surten de Sabadell o que s'estan confirmant després de la pandèmia, perquè tot era un gran interrogant, de que hi ha una certa estabilització, que hi ha una certa recuperació de les situacions, tot i que la gent no ha de venir a fer gestions, segueix venint, i aquesta connexió natural entre la Creu Alta i el centre és una qüestió que jo crec que s'ha de potenciar i s'ha de millorar, i l'altra qüestió és que tenim encara potencial per créixer, que és tota la zona peatonal de la banda del mercat.
El carrer Tres Creus és dins el centre l'àrea que funciona millor, amb pràcticament plena ocupació. En canvi, segons Obradors, l'àmbit de Vianants de Ponent és el que va del passeig del mercat central, és el que està més desaprofitat, tot i tenir molt potencial.
I aquell espai que suposadament, diguem, tenim la qualitat de l'espai urbà més bona del centre, peatonal des de fa no sé quants anys, que tenim... que hi ha molts locals, que hi ha el mercat municipal a la punta, etc. Hauria, entenem que hauria de ser un espai doncs, d'alta activitat i activitat molt interessant, sobretot per nova emprenedoria, per la tipologia de locals, que són relativament petits i que permeten una sèrie de qüestions, però de les zones comercials és de la més fluixeta. I té un potencial enorme.
L'altra gran àrea que necessita una sacsejada, segons es desprèn de l'informe, és la via Massaguer. El director de l'Observatori opina que s'ha d'entomar la transformació del carrer més tard que d'hora.
Jo diria que portem 3 o 4 anys de retard i aquests retards amb qüestions d'activitat en trama urbana, activitat econòmica en trama urbana passen factura, perquè la recuperació no és fàcil, la gent ha de prendre decisions d'inversió, ha d'invertir, ha de tornar a confiar en un espai, una vegada s'ha reformat, i mentrestant es va degenerant. Per tant, la via Massaguer jo crec que és una de les coses que hauria d'estar a la carpeta claríssimament de Sabadell.
Pel que fa a la gent que visita el centre els diumenges, és el dia més fort amb diferència. Jordi Obradors apunta per què.
I els diumenges, que anem perquè volem i on volem, ens hem mantingut pràcticament on estàvem. Per tant, el centre segueix sent un espai, pels que ja ho era, d'espai de socialització, de relació, de passeig. És un espai on ens identifiquem culturalment com a ciutat, com el nostre espai d'aquesta relació.
Tot i això, i especialment des de la pandèmia, els visitants al centre han baixat en 70.000 persones cada dia. Ara bé, això no ha suposat una decaiguda de l'activitat econòmica i és que el nombre de transaccions s'ha mantingut i fins i tot en alguns moments ha pujat.
A tot això, la temporada de rebaixes comença demà i diumenge les botigues estaran obertes, però a la pràctica no són poques les persones que ja han aprofitat els descomptes que aquests dies s'han començat a anunciar als aparadors.
Sí, sobretot per comprar aquells bàsics que figuren en pràcticament tots els armaris o també aquells productes una mica més cars. L'Ignasi i la Sara són dos sabadellencs que s'esperen a aquesta època de l'any per comprar allò que necessitaran sí o sí.
Habitualment sí. Roba d'aquesta que vas fent servir habitualment, samarretes vàries, pantalons, bermudes, coses que tant és que siguin d'un color o d'un altre, al cap és la roba del dia a dia o de diari.
Bé, hi ha coses que sí, són coses que són més cares, com per exemple coses electròniques i tal, sí que m'espero més a rebaixes així, veig si hi ha algun descompte, alguna cosa que ja tenia en ment.
De fet, tant l'encarregada de l'òptica andorrana com la de la botiga Change, que ven roba interior i de bany, han explicat a aquesta emissora que el que més estan despatxant ara mateix són tots aquells productes vacacionals o d'estiu, és a dir, banyadors, barrets, ulleres de sol i d'altres.
Com fem promocions del 50% i aprofitant i es fan dues ulleres, si han de renovar les ulleres, doncs les renoven, tenim descomptes també en ulleres de sol.
Sí, aquí la gente espera las rebajas, están esperando a que empiecen las rebajas para comprar todos los complementos, para ir a la playa, bikini, pareos, todo.
Aquest cap de setmana serà el primer oficial de la campanya de rebaixes. Enguany la previsió és que hi hagi més descomptes perquè hi ha més estoc, ja que per la pandèmia es va vendre menys del previst i després la inflació del darrer any també ha frenat el ritme de vendes. Tot i això, qui tindrà l'última paraula serà el temps, tal com apunta Clàudia Moreno, de la botiga de roba Catalina.
És un factor que jo crec que aquí i en el sector de l'hostaleria també es notarà. És fonamental, que faci bon temps és fonamental per la venda i la veritat que sí que ho podem apreciar.
Com sempre, però, el petit comerç denuncia un desavantatge competitiu amb les grans plataformes i adverteix que algunes cadenes inflen els preus per poder baixar-los després, fet que devalua el sentit dels descomptes.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Aquest dissabte hi ha convocades les oposicions més grans de la història del Departament d'Educació. Més de 36.000 docents es presentaran a una convocatòria extraordinària per reduir la temporalitat, on hi ha 14.000 places disponibles.
Sabadell serà una de les 146 seus que hi ha repartides arreu de Catalunya. En el cas del Vallès Occidental, es constituiran 40 tribunals en una vintena de centres educatius. Cada tribunal examinarà entre 100 i 125 aspirants. Una d'aquestes serà la sabadellenca Montse Martín, que en una entrevista al Cafè de la Ràdio ha explicat que fa 6 mesos que es prepara.
Degut a la meva situació personal, porto des del gener estudiant per aquest examen. Però tinc companys que porten doncs, des del curs passat, altres que també per situacions diferents han començat fa un mes. Això depèn també de la situació personal de cada persona, com s'ho pugui preparar, de si estàs treballant, no estàs treballant.
Els opositors critiquen el departament per la seva manca de concreció en diferents aspectes de les proves, una situació que els genera incertesa i angoixa afegida.
Tot el procés ha sigut bastant dur i hi ha moltes informacions que no sabem, ni de temes tècnics de l'examen de... Puc fer servir dos bolígrafs? Puc escriure amb mayúscules? Que semblen tonteries, però bueno, els opositors en aquesta situació ens estan creant bastanta angoixa de no poder tenir unes indicacions clares per part del departament.
Les defenses de les unitats didàctiques es poden allargar tot l'estiu, mentre que la fase de pràctiques començarà el setembre de l'any vinent. Amb tot, els escollits no podran ser nomenats funcionaris de carrera fins al desembre de 2024.
I encara sobre ensenyament, les mestres i educadores de les escoles Bressol culminen una setmana de protestes per reclamar millores salarials.
Consideren que la patronal que gestiona de forma indirecta els centres les menysté, ja que fa un any que bloqueja les negociacions per un nou conveni. La Verònica Meca treballa a l'escola Bressol de la Creu Alta.
El primer que volem és un reconeixement de que nosaltres també som mestres. No estem aquí passant una estona jugant amb els infants, que també juguem, i la nostra feina és molt vocacional, però que fem un acompanyament als infants i a les famílies. I aquest reconeixement el volem, i encara que no estiguem, és municipal, però no acaba de ser pública, no està per la Generalitat, i llavors el nostre sou és inferior.
El seu principal objectiu és aconseguir el mateix salari que les mestres del segon cicle d'educació infantil, les que s'encarreguen dels infants de P3 a P5.
No sé com ho fem, la veritat que no sé com ho fem. I perquè, el que et dic, perquè la feina és molt vocacional. I encara estem aquí, el que passa que sí que és veritat que perquè la feina surti, donem el 200% de nosaltres mateixes.
Meca afegeix que continuaran les mobilitzacions mentre la patronal no doni resposta a les seves reivindicacions, tot i que de moment no hi ha cap aturada convocada. Aquesta setmana s'ha manifestat durant 30 minuts a les portes dels centres i davant de l'Ajuntament, a les 9 del matí.
Avui també és notícia.
Dues detingudes a Sabadell per assaltar un home gran amb el sistema de l'ataca.
Els Mossos van fer els arrestos dimarts quan dues dones i un home van assaltar un home de 87 anys quan sortia d'una entitat bancària de la ciutat, al carrer Salvat Papaseit. Els lladres anaven a ruixar-li la roba amb líquid seguint l'anomenat sistema de l'ataca. Com que l'home es va resistir, van acabar exercint la violència per robar-li la bossa de mà on portava les llibretes bancàries. Dos agents dels Mossos que patrullaven a la zona van actuar ràpidament detenint infraganti les dues dones, mentre que l'home va fugir del lloc corrents.
Jornada d'accidents de trànsit ahir a Sabadell.
El primer es va produir a 9:45 del migdia al carrer Alfons Sala, amb Comte de Reus, quan un vehicle va atropellar un vianant de 51 anys. L'home va ser traslladat al Taulí per una ferida sagnant als peus. Pocs minuts després, al carrer Bosch i Cardellac, amb Sallarès i Pla, un motorista de 50 anys va caure del vehicle i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Sabadell. Ja a la tarda, a 6:15, al carrer Pere Fita, amb Girona, un altre motorista de 48 anys va patir una caiguda i també va ser traslladat al Taulí.
El cos trobat en una platja de Tarragona podria ser el de la dona desapareguda pels aiguats d'Ullastrell.
Segons ha avançat Catalunya Ràdio, l'autòpsia i les anàlisis d'ADN hauran de confirmar la identitat de la dona, però podria tractar-se de la dona que buscaven des del 13 de juny, quan els aiguats van arrossegar el 4x4 on hi anava. El cos trobat a Tarragona no tenia ni cames ni braços i es trobava en molt mal estat, per la qual cosa els investigadors apuntaven que la mort s'hauria produït feia dies.
La campanya de prevenció d'incendis durant els treballs de sega del cereal incorpora una sala de coordinació des de Santa Perpètua de Mogoda.
La sala es troba a Torrefarrusa, al municipi Vallèsà. És la principal novetat de la campanya, que també compta amb un nou grup de difusió d'incidències. També hi participa el grup de suport aeri del cos d'agents rurals per tal de millorar la detecció d'eventuals columnes de fum.
Nou cap de setmana de festes majors a Sabadell, Can Deu, Hostafrancs i la Serra d'en Camaró es vesteixen de gala per celebrar les seves festes.
Parlem d'aquesta última, i és que els veïns de la zona han organitzat 2 dies i mig plens d'activitats. La festa comença avui amb el sopar, la botifarrada i el pregó, a càrrec del president de l'Associació de Veïns, l'Antonio Alias. Dissabte, activitats pels més petits i masterclass de zumba, i a la nit, francfurada i música. I el diumenge, més activitats per a nens i nenes i també l'homenatge a la gent gran, tot un clàssic de la festa. Tot plegat en una de les festes més populars de Sabadell, tal com apunta la col·laboradora de l'Associació de Veïns, Duli Jiménez.
Ve molta gent de fora, mm-hmm. I el boca a boca està fent, sí, molt. Gent que ha vingut, amics nostres de les feines, sí, i porten amics, familiars, i s'ho, sí, passen pipa. I tornen.
Com dèiem, també festes majors a Can Deu i Hostafrancs. A Hostafrancs el plat fort és la botifarrada a Cal Gepó d'aquest vespre, i a Can Deu hi tenen una celebració doble, la festa major i el 50è aniversari de l'Associació de Veïns.
L'humor arriba al Fresh Festival amb el monòleg Quin Pollastre, de Guillem Estadella. L'espectacle combina l'stand-up amb la improvisació i un toc musical i parteix de la pregunta: qui no ha hagut de salvar un bon pollastre a la seva vida?
I en la seva resposta, Estadella crea un monòleg que connecta amb els espectadors gràcies al seu dinamisme i atreviment. Una de les claus de l'espectacle es troba en la naturalitat i la proximitat de l'humorista amb el text i amb el públic. I és que, com el mateix Estadella ha reconegut en una entrevista al Matí, el públic hi juga un paper fonamental.
també intentem que la gent participi, eh? A mi m'agrada molt la participació del públic i moltes vegades la gent és un element molt important de l'espectacle i també moltes vegades la gent ve al teatre i a mi em sorprèn com s'obren i t'expliquen mogudes que dius, hòstia, i que hi ha veritables minuts d'or, històries i pollastres d'or que van sortint al llarg d'aquesta gira i estem molt contents i sobretot que la gent vingui a obrir-se i passar-s'ho bé i a riure's de les penes, que això és una cosa meravellosa.
Quin pollastre es podrà veure avui a 2:15 de la nit i encara queden entrades disponibles.
En canvi, l'espectacle teatral del Lazarillo de Tormes, de Rafael Álvarez el Brujo, ja fa temps que té penjat el cartell d'entrades exaurides.
L'espectacle, dirigit i protagonitzat per Rafael Álvarez, ha rebut una gran acollida per part del públic sabadellenc. En una entrevista al Matí, Álvarez ha reconegut que encara sorprèn de l'estima que rep del públic, especialment per part dels joves.
Los jóvenes se fascinan con la obra porque yo ahora además le doy un toque de actualidad, un toque de humor actual con muchos comentarios acerca de la actualidad que iluminan el texto, que hacen comprender la raíz del donde viene toda esa atmósfera de cultura, de pensamiento, de comportamiento, de tics, ¿no?, del texto, ¿no?
El Brujo també ha destacat que El Lazarillo de Tormes ha estat una obra que sempre l'ha salvat en moments complicats.
Bueno, este Lazarillo de Tormes es mi salvador, ha sido como un flotador en mi vida, ¿no? Cada vez que he tenido una temporada con dificultades en el trabajo o en el teatro, he hecho El Lazarillo y han vuelto a llenarse los teatros.
El Lazarillo de Tormes de Rafael Álvarez arribarà al Fresh Festival diumenge 9:45 de la nit.
I no deixem el teatre perquè el Casal Pere IV acull a partir d'aquest dissabte una nova obra de teatre. Es tracta del Petit Príncep Aclin, un monòleg escrit i dirigit per Eles Alavedra i protagonitzat per Jaume García Arijà.
L'obra ens transporta al 1943 a Nova York, moment en què Antoni de Saint-Exupéry escriu i publica El Petit Príncep, una obra aparentment per a nens i nenes, però que a molts ens ha passat que fa reflexionar més als adults que no pas als infants. Doncs bé, en aquesta remasterització de García Arijà i Alavedra, el protagonista, més el propi escriptor, tal com explica en una entrevista al programa Al Matí, el propi director de l'espectacle.
No és tant que vulguem dir que El Petit Príncep va d'això que nosaltres exposem, sinó que mostrem en quin moment ell el crea i quines van ser algunes de les fonts d'inspiració del Petit Príncep. Perquè el que passa que al amagar tota aquesta simbologia, la lectura queda molt oberta i tothom és ben segur que fa una interpretació molt personal del conte, perquè precisament ell no la concretitza del tot.
Així doncs, qui es posa a la pell de l'escriptor és Jaume García Arijà, qui defensa que aquesta obra ha sigut un caramelet d'interpretar. L'actor explicava així com s'havia preparat per interpretar a un dels escriptors més importants de la història.
Com hem tingut temps d'anar-ho preparant al principi de manera online, treballar molt sobre els textos, perquè el Jesús ha fet un màster sobre El Petit Príncep, no? Llavors, tota la feina d'ell de sintetitzar tot aquest treball de 30 anys ha sigut molt, bueno, molt intensa, no, Jesús? I el fet de poder-ho anar llegint, anar triant els fragments, anar decidint, doncs això sí, això ho traiem, això ho posem, doncs això ha sigut un treball de creació total.
L'obra es podrà veure els caps de setmana fins al 16 de juliol a 8:15 del vespre al Casal Pere IV.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït, un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Partit Popular i Vox governaran junts a Extremadura.
La popular Maria Guardiola serà la presidenta de la regió, mentre que el partit de Santiago Abascal es farà càrrec de la Conselleria de Gestió Forestal i Món Rural. L'acord entre el Partit Popular i Vox arriba després d'un canvi de criteri per part de la presidenta del PP a Extremadura, qui va afirmar que no podia deixar entrar al govern un partit que negava la violència masclista. Maria Guardiola, però, ha acabat cedint a les pressions de Gènova davant la possibilitat que el socialista Guillermo Fernández Vara se sometés a una investidura fallida prevista per als pròxims 5 i 6 de juliol.
El Tribunal Suprem desestima la nul·litat de les penes d'inhabilitació d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva.
El Suprem no ha acceptat la demanda de les defenses, malgrat que la reforma penal del desembre del 2022 va suprimir el delicte de sedició i va reformar els dos desordres públics i malversació. Els magistrats també han desestimat un incident de nul·litat plantejat per Jordi Sánchez, condemnat per desordres públics.
Només el 14% de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu va rebre el curs passat alguna ajuda, segons un estudi de la Fundació Bofill.
La Fundació alerta que aquesta falta de suport pot abocar l'abandonament educatiu i el fracàs escolar en un col·lectiu que s'eleva per sobre dels 157.000 persones. D'altra banda, l'entitat ha destacat que la pandèmia ha generat una pèrdua d'aprenentatges equivalent a 3 o 4 mesos d'escola, afectant especialment a l'alumnat d'entorns desafavorits.
La inflació a l'Eurozona cau 6 dècimes durant el mes de juny i se situa al 5,5%.
És la xifra més baixa des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna i el 8è mes consecutiu en què l'índex tendeix a la baixa, segons les dades provisionals de l'Eurostat, tot plegat gràcies a l'abaratiment de l'energia, que ha caigut un 5,6% respecte l'any passat.
I l'atur a l'Eurozona va registrar un nou mínim històric al maig, després de situar-se al 6,5%.
Segons les estimacions de l'Eurostat, el maig va tancar amb poc més d'11 milions de persones desocupades, 57.000 menys respecte a l'abril. A l'Estat la taxa va ser del 12,7%, la pitjor dels 20 països que utilitzen la moneda única.
Esports.
Menys de 24 hores perquè arrenqui a Bilbao una nova edició del Tour de França amb el sabadellenc David de la Cruz a la línia de sortida. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La d'enguany serà la tercera ronda francesa per de la Cruz.
Així és, el ciclista d'Espronceda de 34 anys buscarà per tercera vegada arribar a París. Les altres dues participacions de la Cruz al Tour han estat marcades per les lesions. L'anterior, el 2020, va caure a l'etapa inaugural a Niça, però va poder aguantar per ajudar Tadej Pogacar a guanyar el seu primer mallot groc a l'Emirates. El 2014, amb el NetApp Endura, es va veure obligat a abandonar quan anava escapat per una fractura de clavícula. Ara ho fa amb els colors casacs de l'Astana, en un equip que està liderat per Alexei Lutsenko a la muntanya i Marc Cavendish als sprints. Tot i això, de la Cruz espera poder tenir el seu forat. Són declaracions al podcast L'Etapa Reina.
Segons els objectius de l'equip que teníem pel Tour de França era fer els sprints amb Marc Cavendish i fer la classificació general amb Alexei Lutsenko. A mi em tocarà estar més amb Lutsenko i després doncs, Cavendish tindrà més al seu grup. Però bueno, tant de bo que es puguin assolir els dos objectius i que dintre d'aquests dos objectius que té l'Astana, doncs pugui també trobar el meu espai per lluitar per alguna classificació d'etapa, per alguna etapa o fins i tot per alguna classificació secundària, tipus el mallot de la muntanya.
La prova arrenca demà a la tarda a Bilbao i acabarà el diumenge 23 de juliol, com marca la tradició, als Camps Elisis de París.
Avui, 30 de juny, han expirat bona part dels contractes al Sabadell i a la resta de la Primera Federació. El conjunt arlequinat té pendent certificar la renovació del tècnic Miqui Lladó i també d'alguns jugadors de la plantilla.
Recordem que l'acord per renovar el tècnic és total entre les parts i només falta oficialitzar-ho a l'espera de confirmar quin serà el pressupost. Tot va indicar que aquest mateix cap de setmana es materialitzarà aquesta qüestió. D'altra banda, hi ha la carpeta de la plantilla, deixant de banda els jugadors que sí que tenen contracte en vigor. El cas més flagrant és el d'Adrián Ortolà, tot i no ser l'únic en què la direcció esportiva té la intenció de renovar-lo. En tot cas, el centre d'esports de moment continua sense confirmar cap moviment, mentre que els altres clubs del grup ja fa dies que anuncien fitxatges o renovacions. El que encapçalen aquesta cursa són la SD Logroñés i la Cultural Leonesa, amb un total de 5 incorporacions cadascun. Durant el dia d'avui, el reforç més destacat ha estat precisament a la Culto. Un exarlequinat, el central Aleix Coc, jugarà les seves files aquesta temporada.
A tot això, fa uns minuts s'ha donat a conèixer la xifra de socis que el Sabadell ha pogut aplegar durant aquesta primera setmana de campanya. Són 306 abonats donats d'alta per la pròxima temporada. En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell ha anunciat aquest migdia el setè reforç del primer equip masculí.
Es tracta del boia Jan Pérez, que arriba procedent del Mediterrani. Pérez és el setè reforç del de Quim Colet, després de les altes confirmades de Blai Mallarac, Alberto Barroso, Finn Schutz, Jack Erhardt, Stefan Vidovic i Òscar Asensio, amb l'arribada de Jan Pérez des de l'Astralpul es dona part tancada a la plantilla de cara a la pròxima temporada.
I seguim a l'aigua perquè després del bronze de la selecció espanyola femenina fa una setmana, és el torn de la masculina a la superfinal de la Copa del Món, que també se celebra a Los Angeles.
A les 10 de la nit, hora catalana, arrencarà el partit de quarts de final entre el combinat espanyol, que dirigeix David Martín, i la selecció alemanya. En cas de guanyar, els espanyols es veurien les cares amb el guanyador de l'Hongria-Grècia. A l'altra banda del quadre hi trobem Itàlia-Romania, Sèrbia i l'anfitrió, Estats Units. El porter de l'Astralpul i de la selecció espanyola, Edu Lorrio, reconeix que aquesta Copa del Món serveix com a banc de proves de cara al Mundial de Fukuoka.
Es un poco la prueba antes de la competición importante, por así decirlo, ya que es una competición que se pone las nuevas normas, hay muchos cambios a nivel táctico, a nivel de sistema, hay cambios y bueno, nos servirá para poder practicar nuevas cosas y poder ver cómo nos influye en el juego a todos los equipos estas nuevas normas. Así que vamos con la máxima ilusión posible, también de conseguir estar en lo más alto de esta Copa del Mundo y ver si estas normas pues nos benefician o al final hay que cambiar alguna cosita.
A part de l'Orrio, han viatjat als Estats Units representant l'Astralpul, Fran Valera, Sergi Cabanes i Bernat Sanahuja. Si bé aquests dos últims jugaran la pròxima temporada al Juc i al Barceloneta, respectivament. Per contra, a la convocatòria espanyola hi ha dos dels nous reforços pels de Quim Colet, Blai Mallarac i Alberto Barroso. També Finn Schutz amb Alemanya i Jack Erhardt amb els Estats Units representaran el Natació Sabadell a la Copa del Món de Los Angeles.
El sabadellenc Sergi Reñé, junt amb la seva parella a la sorra, Òscar Jiménez, és favorit per proclamar-se campió del Vichy Català en Volley Tour.
El jugador de Sabadell i entrenador de la secció de volei platja del Club Natació Sabadell, Sergi Reñé, disputa aquest cap de setmana la quarta prova del circuit català a la platja de la Rabassada de Tarragona. Reñé i Jiménez buscaran treure un bon resultat per apropar-se encara més a la classificació per la final que es disputarà l'últim cap de setmana a Badalona. Sergi Reñé reconeix que després de la lesió que es veu amb forces per encarar el tram decisiu de la temporada.
Ara mateix estem en un moment que vaig tenir 3 setmanes una mica per una petita lesió i ara ens intentem agafar el màxim de rodatge per els tornejos finals d'estiu, que tot això acaba de començar. És veritat que hem jugat ja unes quantes proves, però és veritat que normalment les més importants estan al final d'any.
Reñé i Jiménez es van proclamar campions al torneig celebrat a Vilanova i la Geltrú, i en cas de sumar un parell de bons resultats als pròxims campionats, assolirien la classificació per Badalona. La parella arriba com a principal favorita per aixecar la copa a la prova tarragonina. Per Reñé no és un inconvenient tenir penjada l'etiqueta de favorit.
Al final és com tot en aquesta vida, que al final sempre hi ha sol haver un equip favorit, llavors la gent es motiva molt per jugar contra tu, sempre tenen ganes i tal, però també és bo perquè al final doncs, et tenen com respecte en aquest sentit. Llavors hi ha moltes vegades que els hi pots venir bé amb ells perquè es creixen i els hi surt tot, o al revés, al final en moments que està molt apretada la cosa o que el partit s'ha complicat una mica, doncs és veritat que solen tenir ells una mica més de nervis perquè s'estan desaprofitant una oportunitat molt bona per ells.
A part del torneig de Tarragona, la parella també té pensat disputar la prova a Cambrils abans de la gran final a Badalona.
Setmana moguda a la secció de futbol sala del Club Natació Sabadell.
Si dimecres s'anunciava des del club la tornada d'Àlex Llamas a la plantilla nedadora i ahir la renovació de Pablo Robert, el Natació Sabadell ha anunciat avui el fitxatge del tanca de 22 anys Marc Pérez, procedent del Club Natació Caldes. Pau Machado, entrenador del Club Natació Sabadell de futbol sala, assegura que l'arribada de Pérez és una aposta personal.
M'he ocupat una altra posició que és la del tanca, és una aposta personal de jugador jove, amb molt, molt, molt bon peu, sobretot tàcticament ens aportarà moltíssim.
Tal com ja ha informat Ràdio Sabadell aquesta setmana, al Natació Sabadell li falta confirmar un fitxatge més per donar la plantilla per tancada.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda, bon cap de setmana.
Menys d'un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 30 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm